És la 1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 18 de febrer, bon dia. El Mallorca ja fa feina pensant en el partit de diumenge a Balaïdos contra el Celta. Pablo Ortells, director de futbol, ha presenciat avui l'entrenament a Son Bibiloni. El partit de diumenge contra el conjunt gallec pot marcar el futur de l'equip i també del seu entrenador, Iago Barrasate. En Bernat Nadal al control tècnic, començant amb les portes d'avui. El Mallorca ja prepara el partit de diumenge a Balaïdos contra el Celta. Tot d'una sabrem la darrera hora de l'equip vermell i quin ambient també es respira a la ciutat esportiva de Son Bibiloni amb l'equip mallorquinista en posicions de descens a segona. Toni Fuster ha estat avui de matí a la sessió d'entrenament i mos contarà, com us deia, la darrera hora del conjunt d'Arrasate. També ja prepara el partit del cap de setmana, l'U d'Eivissa, que visitarà el camp del Terol. Serà també diumenge, una miqueta més tard, a les 8:30, després de la victòria contra el Sabadell. Toca tornar a guanyar per acostar-se d'una vegada a la zona de play-off d'ascens. També en Víctor Sancho ens contarà la darrera hora de l'equip Pitius. També en futbol, a la Champions, el Madrid va guanyar per 0-1 al Benfica en el partit d'anada de la repesca. Això sí, una victòria que es va veure eclipsada quan després de celebrar el seu gol, Vinícius va anar com una exhalació cap a l'àrbitre i acusar el jugador del Benfica, Prestiani, d'insults xenòfobs. L'àrbitre va activar tot d'una el protocol antiracisme. Kylian Mbappé, que va viure l'acció de molt a prop, parla ben clar.
No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión, pero a ver lo que va a pasar. No soy el chico que toma las decisiones. Parecemos que somos un poco tontos, pero no lo somos. Te lo digo que no lo somos. Hay cosas que yo no digo que soy perfecto, nunca voy a ser perfecto, pero ese tipo de cosas yo no lo dejo pasar y yo pienso que hay que hacer algo. Esto es un gran problema que espero que vamos a resolver y ahora hay que ver lo que va a pasar.
La setmana que ve es disputarà el partit de tornada al Bernabéu i avui a les 9 és el torn de l'Atlètic de Madrid, també en aquesta repesca de la Champions, que visitarà el camp del Bruges belga. Diego Simeone és el tècnic del conjunt matalasser.
Un equipo que sabe a lo que juega, tiene una muy buena presión, gente muy rápida en la parte final del campo. Así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Los resultados que ha tenido de local han sido importantes. Mónaco, Marsella, el Barcelona mismo. Compite bien, es un rival con gente joven.
I també a la Champions, el futbol sala, el Palma Futsal ja ha activat el mode competició europea. Diumenge, partit d'anada dels quarts de final al Palau de Sant Moix contra el Riga, un partit que, com sempre, podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdios. La darrera passa abans de disputar la Final Four una vegada més d'aquesta competició. Denis és el porter del conjunt mallorquí.
Y creo que el equipo llega bien. Creo que estarán todos 100% para jugar, para Vadir, está a disposición de Vadir un domingo. Volviendo ahora, creo que Luan también esa semana volverá a entrenar. Y creo que sea un buen momento.
I en el món del bàsquet, Inés Jiménez es desvincula de l'Azul Marino i tot apunta que parteix el Zamora també de la Lliga Challenge. A falta encara de confirmació oficial, la jove escorta acabaria la temporada amb la camiseta del sisè classificat. I en tennis, males notícies perquè Jaume Munar estarà un mes i mig de baixa. El santanyiner ha patit una lesió al braç dret i s'ha donat de baixa del torneig de Doha i també es perdrà els dos primers Master 1000 del calendari d'aquest any 2026. I avui, com cada dimecres, acabarem amb la secció Corquet o Pers a la nostra companya Marta Sampas. Una i deu minuts. Avui de 1 i 10 minuts, dimecres, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio. El Mallorca ja prepara amb intensitat el partit de diumenge a Balaïdos contra el Celta de Vigo. Un partit, una vegada més, ho deim cada setmana pràcticament, que és com una final perquè el Mallorca, quan no acaba d'arrencar, no suma victòries consecutives i de cada partit es juga ara ja no caure en descens, sinó enfonsar-se més a la classificació. És obligat a puntuar a Balaïdos, ho deia al començament, perquè si el Mallorca perd contra el Celta, veurem què passa a les pròximes hores després del partit, perquè el futur de l'equip serà ben complicat i també ja el futur de Jagoba Arrasate, que no troba aquesta tecla per fer reaccionar el conjunt vermell. Avui l'entrenament a Som Bibiloni ha estat, com sempre, el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
Què tal per Som Bibiloni? Avui bon temps, sí. Soleat, però no sé l'ambient quin era, perquè el Mallorca torna a caure en descens, no sé si cara llarga, si preocupació, no sé quin ambient se respira avui a la ciutat esportiva.
Feia bon estar avui de matí a Som Bibiloni, a la ciutat esportiva Antonio Asensio, en el Mallorca ha començat a preparar aquest partit de les 6 i mitja, Balaïdos contra el Celta. L'equip ha sortit a entrenar a Meromanco damunt les 11. Primer ho han fet els porters, com és habitual, damunt les 10.55, i 10 minuts més tard ja ho ha fet la resta de la plantilla, que avui han actuat. Abans han mirat un vídeo. Normal, no? Dir tot això, corregir errades i començar ja a veure un poc d'atenció al pròxim rival, un Celta de Vigo, que com tindrà competició europea aquest dijous, crec que pot ser un bon moment per intentar pegar un cop a Balaïdos i el Mallorca poder aconseguir el 3 punts. Anem per parts. Pel que hem vist, el primer 20 minuts, perquè ja sabeu que en principi a la premsa només m'ho autoritzen, el primer quart d'hora, quart entre 15 i 20 minuts, se fa un poquet a mà esquerra en aquest tema, però tampoc gaire estona més. S'han pogut veure el japonès Takuma Asano, que ha realitzat exercici de recuperació damunt la gespa d'aquesta ciutat esportiva, ho ha fet amb un readaptador, això per un costat. Era una bona notícia, perquè això dona a entendre que és un bon senyal que ja podrà tornar a la competició, encara que serà molt complicat que entri a la llista d'aquest pròxim partit a terres gallegues. Això per un costat pel que fa a Takuma Asano. Per altra banda, no hem vist el terreny de joc el lateral colombià, Johan Mojica, ni tampoc el central albaner Maras Cúmbula, que s'han quedat al gimnàs. Està confirmat, eren tots dos a la ciutat esportiva, però cap del dos no l'hem pogut veure al manco aquest primer minuts botar damunt la gespa. Sí que hem vist Antonio Raillo, que ja s'entrena en normalitat, i veurem si diumenge torna a l'11 titular, o Jagoba Arrasate segueix apostant per la parella centrals, Martin Valgent i David López.
El cas de Raillo és un poc, com a mínim, peculiar, no? Perquè sí, ja dues setmanes entrenant en normalitat, sembla que cada cap de setmana podria ser el dia que torna el capità a l'11, però de moment ja du quatre setmanes entrant a la convocatòria, però que no hi ha manera que tingui minut.
No, sé, perquè tenia problemes a la clavícula, tenia molèsties, el míster, m'imagino jo, i sobretot en aquesta posició de central.
Sí, però que estigui bé, no ho sé, però que entri com convocatori si no jugui.
Ha entrat, ha viatjat, fins i tot també en escàndol Barça.
És que no només som molts, també ha viatjat a fora, no ho sé, és un cas peculiar.
La resta, en principi, sense cap incidència, conscient que davant el Celta, el vermell, han de sumar, com dic, sí o sí, aquest 3 punts per reviscolar, sobretot, i després de perdre aquests 2 partits consecutius contra el Barça i el Betis. Avui, a la sessió d'entrenament, hem pogut veure també el director de futbol, Pablo Ortiz, era per allà, presenciant amb atenció aquesta sessió, de filial va pujar en Orejuela. Jo més que res crec que... Bé, sol s'habituava això a vegades, a pujar qualque lot de filial, no? Quan falta gent, en aquest cas faltava lateral Mojica, per tant, és normal que Orejuela avui hagi entrenat amb el primer equip. I res més, i poques coses més, perquè l'equip tornarà demà i passat a la feina, 10:30, a la ciutat esportiva Son Babiloni, i dissabte, darrer entrenament, abans de viatjar a Galícia, on l'equip viatjarà al vespre, o sobre baixa, cap a Vigo, quedarà a dormir a Vigo, i diumenge a les 6:30, aquest partit contra el Celta, que, com deien, té competició europea, jugarà contra el Pau de Salònica, i, per tant, m'imagino jo que ara mateix les mirades estan totes porades ara mateix en el partit que ha de jugar a Grècia.
Dijous, divendres, un pot de recuperació, i dissabte ja pensant en el Mallorca, i diumenge ja partit. Per tant, és un factor que el Mallorca podria aprofitar. Si fos al revés, dirien que el Mallorca
té poca recuperació. Jo vaig comentar l'altre dia, ho vaig dir. Si ara me dius amb qui vol jugar aquests 2 pròxims partits, jo te diria amb el Celta i la Real Societat. El Celta perquè té compromís d'Europa i la Real, perquè quan haguem de jugar contra ells també tindran compromís de Copa del Rei. Per tant, són oportunitats molt importants per aquests equips, per classificació i sobretot per guanyar molt de bé, també, no? I a banda de seguir, que al final vulguin o no, són 3 punts, però no són tan vitals o tan importants com és d'una competició europea o una classificació per una final de la Copa del Rei.
Un Celta, que no vull cridar el mal temps, però és un dels pitjors equips com a local. Només ha guanyat 3 partits del 12 que ha disputat.
Sí, i té una baixa.
Són números que esquerrufen.
No, dues. I té 2 baixes. Tenir en compte una, la del migcampista Hugo Sotelo, que va patir l'altre dia unes 15 al turmell dret i, per tant, no podrà jugar a Pau de Salònica. I veurem contra el Mallorca, jo crec que tampoc, perquè unes 15 de turmell dret, això te dona una recuperació.
Grau, no, però no,
sí,
no pinta,
de, com
no pinta
a mínim
10-12
dies. Sí, no? Sí. Álvaro Núñez, que se recupera d'una lesió, el lateral dretà, un jugador de banda que tampoc hi serà. La resta, veurem, en principi, la resta en principi està bé.
Demà, i veurem si demà surt qualque jugador tocat o no d'aquest partit que té europeu el Celta de Vigo. Volem parlar 5 minuts amb en Pep Lluís Martí d'aquest partit importantíssim. Jo ho deia al començament, cada partit del Mallorca ara mateix ja és una final, perquè no acaba d'encadenar victòries i, clar, quan no guanyes, i cada partit l'has de guanyar abans, per no caure en descens i ara per intentar sortir de la zona vermella. Pep Lluís, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Com estàu?
Molt bé. Aquí estem, parlant una miqueta de l'autoritat del Mallorca, que avui ha tornat a la feina. Què t'anava a dir, Pep Lluís? Cada partit ara ja sí, i més, després de caure en descens, és una final i un partit que no es pot fallar, no només pel punt, sinó també per les sensacions i també pel futur immediat de l'equip i també de Narrasate.
Bueno, crec que són 14 finals. Això no tenim cap dubte. Crec que avui per avui ens hem de centrar en el partit del Celta, que, com vosaltres molt bé heu comentat, vendrà del partit de l'Europa League. Segurament vendrà amb menys preparació, més cansat, més fatigat, però, evidentment, no ens hem de centrar en ell, sinó que ens hem de centrar en nosaltres, en el Mallorca, i en el que necessita el Mallorca i el que necessita el Mallorca. Suma de 3, no queda un altre, i més després d'haver perdut els 2 darrers partits.
Un Mallorca que se presenta després de 2 derrotes, Pep Lluís, consecutives contra el Barça i contra el Betis. Això significa que ja és ben hora de puntuar el manco de no perdre a Balaïdo, no? Perquè el de baix apreten, ho varen comentar ja l'altre dia. A mi, avui també tenim un Llevant Villarreal que, com el Llevant molt guanyi aquest partit, se pot atreure del Mallorca, també. Estem parlant del penúltim.
Està clar que això és evident. El Mallorca necessita sumar de 3 en 3, però és que no necessita només sumar de 3 en 3. També necessita tenir una ratxa de 4 jornades consecutives sumant punts.
És a dir,
el Mallorca necessita guanyar aquest diumenge, guanyar la Real Societat, per almenys el pròxim partit quan caldrem fora de camp intentar treure un empat, després tornar a guanyar dintre nostre. És a dir, si te'n vas a Pamplona i ve l'Espanyol, tenir aquests quatre pròxims partits de sumar punts, per lo menos fer 8 punts, 2 victòries i 2 empates. Mm-hmm. Crec que això seria fonamental per de cara a la confiança de tots, no només dels jugadors, de l'entrenador, del club, sinó també de lo que pot transmetre als aficionats.
Te rompes, Lluís, és que dus una motxilla de punts perduts molt grossa i si no comences a sumar, jo què sé, un 10 de 12 o un 9 de 12, no en sortiràs, mm-hmm. o no?
Claro, no, és que jo, bueno, crec que varen sentir en Sergi després de la roda de premsa, va sortir en Jagoba també, que ho va dir fa ja molt de temps. Estarem lluitant i estarem patint fins al darrer moment. Uh-huh. Però, claro, per estar patint, però poden patir d'una manera o patir d'una altra. És a dir, no és el mateix estar al tercer per la coa com ara, que estar al sisè per la coa, amb un marge d'un partit d'avantatge, en 3 punts d'avantatge, que saben que depèn de tu mateix, a les darreres dues jornades, uh-huh. que això mos pesarà, perquè crec que tal com està la competició avui dia, no només el Mallorca, sinó qualsevol equip d'aquest que estan a la zona de baix, perquè si el Mallorca hagués guanyat, s'hagués posat, doncs imagineu-vos, s'hagués posat. Sí, sí. És a dir, hi ha tan poca diferència d'un als altres, però, clar, tot això, per lo que xerrant, que s'hagués posat en els 12 de la classificació, és guanyant. Claro, ara han de guanyar 2 partits per col·locar-nos allà.
Clar, la treballada ve perquè vas perdre amb el Betis, perquè dins Barcelona és ben normal, reviscoles en el partit contra el Sevilla, te'n vas a Can Barça, perds, dones una bona imatge, fan una molt bona primera part, la segona te vens un poquet abans, o millor dit, el Barça va apretar molt més, i després, clar, te pensaves que contra el Betis tornaries a veure una gran versió del Mallorca, no va ser tampoc un mal partit, però hi va haver unes errades importants que acabes pagant. Què li falta en aquest Mallorca ara mateix? Què creus, Pep Lluís?
Sí, quin Mallorca hem de veure, Baleidos, no, Pep Lluís, per intentar surar això?
Xerraven bueno, de cuchillo primer, entre l'ordi enter.
Lo primer que jo crec que tots estan d'acord, i no només nosaltres, sinó en Jagoba és el primer que ho diu, i els pròxims jugadors, és deixar la porteria zero. Per aquí passa, crec que és 90% de la salvació. Després, pràcticament tenim gol. És a dir, que el Mallorca està fent gols. No és un equip que no faci gols. El Mudichí d'una ratxa espectacular. Però, claro, ens rebem... és que el Mallorca és el màgic col·legiat de la categoria i du 25 gols a la primera part.
Sí, sí.
És moltíssim. És anar en contra del marcador cada partit. I això són moltes coses.
Va, remol, que ha 2x3.
Claro, I tornar una altra vegada, Pep Lluís.
No només tàcticament, sinó psicològicament. Psicològicament, per tots, anar darrere el marcador tot el temps no és fàcil d'assumir tot això. Jo crec que, com varen comentar també molt bé, tant en Jagoba com en Sergi, Salte i Sorra de Prensa després del partit, és que mentalment, els equips que estan a baix, és que mentalment, psicològicament, i és que més pinya faci en seu grup, més oportunitat tindrà per salvar la categoria.
Tenim un problema important perquè és l'equip, el Mallorca, que més gols encaixa la primera part de tota la primera divisió, 25, per ahir que varen comentar ahir, 17 era el segon equip. O imagina't, 25 gols han encaixat el Mallorca només en les primeres parts.
De 7 que és el Barça, el segon equip. Estan xerrant de coses que jo crec que aquí s'ha de corregir, evidentment. I jo crec que en Jagoba està fent feina per això, els propis jugadors estan fent feina per això, perquè ho tenen clar. És a dir, ja ho comenten a les rodes de premsa, no s'amaguen, no? És a dir, i és algo tan evident que no se pot amagar, però bueno, Jagoba mai s'ha amagat. Sempre ha estat, jo crec que dels entrenadors més sincers, tenim una sort de tenir un entrenador que mos deixa les coses clares cada vegada que surt a la roda de premsa. Con lo qual, per aquí, el bon joc crec que passa la salvació. No tinc cap tipus de dubte, ni jo, ni en Jagoba, ni els aficionats, ningú, que el Mallorca ha de menester, perquè, clar, si te fan un gol, ja n'has de fer 2 per guanyar. Sí. Si te'n fan 2, que molt de partits mos han fet 2 gols, clar, fer 3 gols que em van guanyar l'Atlètic, o 4 gols que li van guanyar en el Sevilla, clar, no és tan fàcil fer tant de gols, no? Per això mateix és tan important deixar la porteria zero.
Ja, hem de ferrar i xapar, o tu creus que hem de tornar una altra vegada a la línia de 3 centrals per intentar mantenir porteria zero? Tu com ho veus?
Bueno, jo personalment m'ha agradat molt la idea del dia del Barça, no? Que és a dir, que el Mallorca va defensar en 5, però va atacar en 4. En 4 defenses, perquè el Mateu ja m'ho feia com d'extrema a l'hora d'atacar, però a l'hora de defensar feia com un carriler i en Gemma Feo se ficava com a central. Això perquè era el Barça, no perquè fos un altre equip com podrà ser el Celta. Crec que això amb Jagoba veurà dins d'entrenaments si és una altra possibilitat. El problema de jugar en 5 a vegades és que si tenim el nostre millor jugador que està per banda esquerra, que el tenim que tenia Ferrat, jugant 5... seria una qüestió de ferrar-se molt en els costats, en el lateral esquerre i amb en Jan Virgili. A vegades aquesta situació de jugar en 5, per això dic que moltes situacions de defensar en 5 per atacar en 4, per donar-li aquesta possibilitat en Jan d'estar ben aferrat a banda, perquè crec que és el jugador més desequilibrant ara mateix que té l'equip. Però bueno, crec que és una solució que en Iago va adoptar del Barça, que va sortir molt bé. És una altra possibilitat que segurament en Iago s'ha plantejat.
Com va veure en Sito Lubumbo?
Bueno, no m'ho va donar temps perquè jo em va sorprendre molt que va començar els primers 3-4 minuts, que em va agradar les 4-3 intervencions que va tenir, que va treure una falta, una conducció, però després el vaig veure molt aferrat en el Muriqi, molt tancat, en ver d'estar obert a la ratxa de la banda i rebia molt de pits d'esquenes. Claro, jo crec que no és un jugador per rebre d'esquenes, o la sensació que té. El que l'he vist en tots els resums d'aquest jugador que havíem vist i que havíem poc conegut, però claro, jo crec que és un jugador que li hem de donar temps, li hem de donar minuts per veure-lo, i crec que en Iago ho pensa així. Ara, que el Mallorca no té temps. No. No té temps per provar.
Amb aquesta urgència no estan per fer prou atur. Ara,
claro,
hem d'anar-hi fixo.
Tenim necessitat. Clar, conya.
Està clar. I veurem si torna ja també d'una vegada en Raillo, que vulguis o no, per molt bé que ho faci en David López o qui sigui. En Raillo és important no només pel joc, sinó també com a capità damunt la gespa.
Home, la presència en Raillo és autoritat, també.
Per això t'he dit, que veurem si pot tornar d'una vegada.
Hem de veure com se troba. Evidentment que està convocat, i està convocat precisament per el que vosaltres comentàveu, per la jerarquia i el que porta dins el vestidor, dins la banqueta, perquè potser el que és la clavícula és un puesto molt, molt, molt difícil de poder fer feina en aquest sentit, i més per un central, que has de manejar el braç, has de manejar tota la situació, molt de cop, molt de cuerpo a cuerpo en sos davanters. No sí. És fàcil, si no estan al 100%, jo crec que és molt lògic que en Raillo no jugui, sí. Perquè ja m'ho dic que qualsevol mínim moviment, qualsevol aferrada en seu davanter, es torna a rompre-se o qualsevol luxar una altra vegada, que sí. Ja seria per del nou final de temporada.
Ja seria molt tard de necessitats, perquè tal vegada claro, perdia tota la temporada.
Que per aquí pot anar també la idea de que en Iago va més que ha vist que en David està responguent molt bé, però bueno, mantenir aquesta situació. Independentment que jo crec que tothom, i el míster és el primer que vol que en Raillo estigui dins el camp.
No hi ha molt bon record de Raillo va a l'Aidor. El van expulsar, que el van expulsar sí. Aquell dia de Dotso.
El Dotso, sí. És una expulsió polèmica, també, perquè, sí, mare meva, va filar prim el bar. Que t'anava ja per acabar, Pep Lluís, amb ella del Mallorca, ho parlàvem també amb Antoni Fuster abans de començar el programa. Quina pena que els Champions passin aquestes coses que van passar ahir a Portugal, en el partit Benfica-Real Madrid, que s'ha d'aturar per aquesta protesta d'en Vinícius, que un jugador del Benfica li va fer insults xenòfobs, i també que l'àrbitre ja a partir d'aquí, clar, ha d'activar el protocol antiracisme, s'atura el partit 10 minuts, nervis. Quina pena que passi això en el 2025 a la Champions,
És molt trist, i el més trist és que no tenim calendari, perquè en un moment donat, l'àrbit, a les segones situacions que ja se varen produir, perquè una vegada que s'ha reunit el partit encara hi ha més coses, i queden 3-4 minuts, quan no hi ha calendari, no poden suspendre el partit.
Clar.
Perquè no hi ha fitxes per poder aquest partit una altra vegada i repetir-lo 10, 15, 8, el minut que quedin. Perquè si queden fitxes, el més lògic és dir, au, m'anem a casa i així aprendrà la gent, perquè si no aprendrà la gent. Però si no és a Portugal, és a Espanya, si no és a França, si no... I evidentment que han de lluitar amb tot això. Crec que s'ha donat una passa molt important amb tots aquests aspectes, i l'han d'intentar respectar, i crec que en el final nosaltres som els primers, els aficionats, els que estan més agrades, els que han de donar exemple, i els jugadors més. I en aquest cas, doncs, el jugador més, i en aquest cas, doncs, quan va ser un jugador, és que va provocar una situació un poc com aquesta, doncs, la veritat és que sorprèn molt.
Sí, després hi ha llançament d'encenedors, també li pegui una botella en Vinícius, és que no com va treure un corna, després la cosa es va continuar complicant, però és el que diu en Pep Lluís, és que la tornada de la setmana que ve, quan posa el partit... És que,
sí.
Claro. I ara el problema és aquest. Ara, quan te'n vais a Bernabéu, els aficionats de Bernabéu, com rebran en aquest jugador? L'insultaran o l'insultaran? Sí. Però... És que és un natura.
Tu, quan jugaves, t'has trobat en qualque car d'aquests en el futbol, de racisme o no?
Bueno, mos han trobat, i pensau que hi ha de tot. de tot, i antes, antigament, pensava que no hi havia tal, no hi havia cap problema. No. Sentien totes aquestes coses i ningú protestava.
Estava sobre el dia que insultessin esportiu quan traia la porteria.
Per qual, almenys ara tenim algo, per intentar defensar els honors de les persones, no? I jo crec que... Però, bueno, jo m'he trobat situacions, sí que m'he trobat situacions. I no només... en quant a racisme o en quant a una altra circumstància, no? A vegades m'he trobat... jo recordo, vos posaré una anècdota que me va passar a un camp de futbol quan va acabar el partit. Jo sortia, jugàvem fora a Madrid, no em porta dir amb aquí equip, bueno, sí, el Real Madrid, jugàvem contra el Madrid, vàrem acabar el partit, i justament jo tenia el meu germà fora, que havia vingut a veure el partit, i jo sortia cap a de fora, a les instal·lacions d'allà de fora del Bernabéu, cap a saludar, de veure l'autobús. Hi havia un pare amb un nen agafat, que un nen devia tenir 8 anys, 7 anys, o 7 o 8 anys, agafat en braços. I no feia més que insultar molt, no podies d'això, però... paraules sevillanos, hijos de no sé què, i me cago en... Bueno, coses...
Tot menos guapos, vamos.
Vamos, y en sonín de en sus brazos. Claro, yo cuando me vaig a apropar, lo primer que le vaig dir, este es el ejemplo que quieres dar a tu hijo. Claro, había gente de vora que encara s'increpava més, y una altra gent que aplaudia, ¿no? Com diguent, es que mos hem trobat tantes coses en el món de futbol que pareix que tot estava acceptat, no? Pues no està tot acceptat, i crec que el que va passar ahir és un exemple una altra vegada que no se pot acceptar, però també ahir va ser un jugador el que va fer això, no va ser una persona desagrada. Sí. És que és més greu, eh?
Sí.
Ara, hi ha proves. Té la camiseta de Montsabó que no hi ha proves, però bueno. En tot el que més interessa és que la gent se respeti, que estigui tothom a gust, que ho faci com ho fan els aficionats del Mallorca, que aquí, gràcies a Déu, això no passa mai, i que nosaltres almenys tenim aquesta capacitat per respectar, i que el Mallorca guanyi a Vigo, que és el que verdaderament ens interessa i el que tots volen.
Som altres punts, sortir del descens i que s'acabi també totes aquestes mogudes que succeiran ahir al camp del Benfica. Pep Lluís, gràcies, com sempre, un plaer parlar amb tu.
Gràcies, una abraçada a tots.
Igualment, una abraçada, Pep Lluís Martí, valorant aquesta darrera hora del Mallorca i el partit de diumenge a les 6 i mitja contra el Celta de Vigo. Han tocat la 1 i mitja, fem la primera aturada ràpida per la publicitat. Hem de saber també la darrera hora de la UD Eivissa, que ha començat a preparar avui un partit també importantíssim per acostar-se a la zona de play-off. Diumenge visita el camp del Terol.
Diumenge a les 12 segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andrats Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol UD Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio és participació.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca. No te lo pierdas.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el tomate bola granela 1,79 euros kilo, la dorada de 300 a 400 gramos a 9,50 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en traspasando el mar, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Chas Fortasa. Entradas en palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Yeah. Una i 33 minuts, continuem amb Esport 3 i IB3 Ràdio. Hem sabut ja la darrera hora del Mallorca en zona de descens que prepara el partit de diumenge a Balaïdos, i també avui ha començat a preparar el partit de diumenge, un partit important perquè després de guanyar el Sabadell, veurement si aquesta passa endavant, continua endavant i no en fa un enrere el conjunt de la UD Eivissa al camp del Terol, i així acostar-se encara una micona més en aquesta zona de play-off. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Molt bé. Ha tornat a la feina el conjunt de Miguel Álvarez. Supos que millor ambient que Son Bibiloni, perquè va guanyar el conjunt Pitius en el líder, en el Sabadell, però el que comentem cada setmana, que aquesta victòria sí, no sigui una passa endavant per fer-ne després dues enrere.
Sí, sí, mira quines coses més estranyes, no? Imagina't el Mallorca que guanyés el Madrid a Somos, després perdés fora, guanyés sí, el Barça, després a l'Atleti... Seria
molt estrany. Sí, sí,
clar,
sí.
La primera federació és una mica més rara, no? No és com la primera divisió, sí, 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 vull dir, en aquest sentit. Sí, sí, jo crec que la nota pendent, ahir ho parlàvem amb en Toni Fuster i amb en Toni Torres també, no?, una mica, i amb en Gavi, el tema de l'Eivissa, no?, que jo crec que clarament és que té que donar una altra mida, una altra imatge en els partits de fora. Sobretot és una qüestió d'imatge, perquè no pots exigir guanyar sempre, això és evident, no? Però és una qüestió de no donar-se imatge de feblesa defensiva en algun moment, de desconnexió que va donar el dia del Betis Deportivo, o la primera meitat davant els Nàstic, que són les darreres sortides que ha tingut l'Eivissa, respecte als partits de casa davant rivals que són forts, que està l'equip molt més ficat, que està, es veu més còmode, cert, està al seu escenari, i això ajuda molt, no? La teva gespa, el teu camp, els espais que coneixes més i tot, no? La pilota corre d'una altra manera, que quan vas a camps que la situació no és la mateixa, i el rival el planteja potser un sistema més agressiu, de pressió alta, com el dia del Nàstic, etc. Sí, jo crec que l'ambient és bo, sí. Tu ho deies, ja des de fa temps, no?, es veu un altre ambient, amb els canvis de jugador de la plantilla, també que quan van sortir alguns jugadors més veterans, no?, que tenien jerarquia damunt del grup. Ara crec que en aquest sentit el líder més evident és el míster, i els jugadors van una mica en aquesta línia emocional i ambiental més o menys igual, no? I bé, avui la novetat sobretot és que no estan bé entrenant. Dilluns sí que va saltar la gespa, va ser una sessió més de recuperació més lleugera, però avui no ha saltat. Això no vol dir res, perquè Bebé a vegades fa una mica un treball un poc diferent.
Un poc més de recuperació al començament de setmana, no?
Sí, ell té alguna mena de lesió al genoll que no, el club no acaba d'explicar, sempre porta una venda a la cama esquerra. A vegades se li acumulen les molèsties en aquesta zona, i el diumenge passat el míster va decidir que aturés, que no jugués, no va jugar, va apostar per un doble lateral esquerre. No sé si arribarà el diumenge. Ja amb Miguel Álvarez és més de no canviar molt l'equip si guanya, així que tot apunta que si pot mantindrà l'11 que va treure diumenge. No hi ha sancionats ara mateix, pareix que els que van jugar d'inici estan bé, així que tot apunta que repetirà un 11 molt similar amb aquest doble lateral José Albert i Arnau Solà, que li va agradar, ser el rival no va crear massa perill per aquella zona, així que tot apunta que serà la mateixa línia, no?, que es veurà diumenge.
I dos, esperen que continuï aquesta mateixa línia i també la línia de les victòries, perquè treure els 3 punts de Terol seria pegar un cop important a la classificació. Res, Víctor, alguna cosa més?
No, res més. Demà continuen els entrenaments. A veure si demà podem tenir protagonista. Una de les sorpreses passat diumenge i el podrem escoltar.
Molt bé, Víctor, gràcies.
Molt bé, adeu.
Pendents també de l'actualitat de l'UD Eivissa en directe per IB3 Ràdio diumenge a partir de les 8:30. 1:37, Futbol Sala. Tenim un diumenge que aquest de setmana ben farcit, perquè tenim futbol, però abans del futbol hi haurà futbol sala, perquè el Palma Futsal torna a la Champions. Ho farà diumenge, partit d'anada a Somos contra el Riga. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Una setmana de Champions i ja vàrem escoltar protagonista, una setmana de feina del conjunt de Badillo per preparar aquesta cita contra un rival, partit d'anada important, treure un bon resultat. Un rival que no sé si és una miqueta desconegut, no sé què diu el vestidor del Palma d'aquest rival, del Riga.
Pues mira, que és un equip que absolutament dominador de la seva lliga. Ahir vaig repassar uns números. Uh-huh. Aquesta temporada la seva lliga ha jugat 13 partits, els ha guanyat els 13 i ha marcat 136 gols. És a dir,
mare meva!
Surt a més de 10 gols per partit, no? Sí, sí, sí. Però, bueno, la lliga de Letònia ha de ser com ha de ser. Tot s'ha de dir. A la Champions ha jugat 5 partits, ha guanyat 3, ha empatat 1, ha perdut 1. És un equip competitiu. Té un vell conegut a les files d'aquest equip, que és Claudino, aquell jugador argentí.
En Claudino.
Que, sí, 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 mira, que va mira, jugar amb el Palma i també amb el Valdepeñas.
El Burela, amb el Tudela, no?
Rivera Navarra, sí, exacte. Rivera, sí, 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 va sí, estar sí. A un munt d'equips. Bé, el que tenim és una circumstància molt curiosa, no? El porter del Palma, Denis Cavalcanti, ha jugat les tres darreres temporades amb el Cairat i ha jugat tres vegades contra el Palma. Ai, aquesta vegada està a les files del Palma. La darrera, pobre, va patir la final de Le Mans, on el Palma va guanyar 9-4. Alisson Neves també estava a l'equip del Cairat. I, com te dic, s'ha enfrontat tres vegades. La primera, a la main round de Bèlgica, allà varen empatar 2-2. Els gols del Palma els va fer Tajebi i Denis va sortir substituint Higuita, que va ser expulsat. A la temporada següent, aquí a Palma, a la main round, el Palma va guanyar per 4-3 i, com deien, la temporada passada, a la final 9-4 a Le Mans. Denis Cavalcanti, hem parlat amb ell d'aquesta circumstància i de com arriba l'equip precisament en aquesta eliminatòria que és nova aquesta temporada. Quarts de final, anada i tornada i el camí és arribar a la Final Four. Aquesta és la conversa que varen tenir amb en Denis Cavalcanti. Bueno, Denis, ya está aquí la Champions otra vez.
Sí, estamos aquí más una semana muy importante para nosotros. Un partido, creo que para mí, un partido difícil como todos los otros. No conocemos mucho el equipo de Liga por no acompañar tanto a Liga de Letonia, pero tenemos que estar 100% centrados en un partido muy importante.
¿Qué Riga esperáis? ¿Cómo esperáis al equipo rival?
Esperamos un equipo bien entrenada, tiene un buen entrenador. En la temporada pasada tenía muchos brasileños y esta temporada también, no solo brasileños como argentinos también, y yo creo que será un partido duro.
¿Y vosotros cómo llegáis? ¿Cómo llega el Palma? Da la sensación de que estáis en un muy buen momento ahora.
Fico feliz en poder ayudar al equipo y creo que el equipo llega bien. Creo que estarán todos 100% para jugar, para Vadir, está a disposición de Vadir un domingo. Volviendo ahora, creo que Luan también esa semana volverá a entrenar. Y acredito que sea un buen momento.
Además, siempre tenemos la sensación de que cuando llega la semana de Champions, el Palma mentalmente da un paso más.
Sí, diferente. Diferente. Temporada pasada no estuve aquí para saber cómo. Bueno, pero esta temporada estoy viendo cómo hay cada semana de Champions, cada partido, ¿no? Y preparación, todo. Y es diferente, sí.
Tienes una relación muy especial tú con la Champions y con el Palma, porque la primera Champions que gana el Palma en la ronda de en la main round en Bruselas, tú ya estás en la portería de Cairat y recuerdo que hubo un empate a dos entre Cairat y Palma.
Sí, ahí ese partido empecé en banquillo con la expulsión de Higuita. Tuve la oportunidad de actuar y estuve bien dentro del partido, el primer partido contra Palma. Y si tuve la oportunidad de enfrentar Palma toda la temporada que estuve en Cairat, ¿no? Tanto la primera en Bruselas, la segunda aquí y la última en la final. Entonces, es especial.
Cada año has jugado contra el Palma, este año estás en el Palma.
Sí, espero no jugar contra Cairat esta temporada. Estaría muy feliz de enfrentar a los antiguos compañeros y espero que clasifique también. Tengo un partido duro contra Cartagena, estoy torciendo mucho para ellos y espero enfrentar una posible Final Four.
¿Qué tiene la Champions? Es especial, es otra cosa, ¿no?
Sí, cada partido es diferente, totalmente diferente. Cada atmósfera, el clima dentro del partido es totalmente diferente y especial.
Me imagino que hubierais preferido jugar quizá el primer partido en Riga y el segundo en Palma. Bueno, al final se juega el primero en casa.
Sí, no entendí muy bien ese reglamento porque hacemos mejor campaña y hoy estamos aquí decidiendo fuera de casa. pero no tenemos que hablar, es seguir. Vamos desde fuera y la preparación será la misma.
Y luego otra característica, es la primera vez que se juegan unos cuartos de final. Antes jugábamos main round, luego ronda elite y ahora unos cuartos de final que es un poco cara o cruz.
Sí, no solo por el playoff y también de la cuestión de goles, el saldo, y sería muy importante vencer en casa y también con saldo de goles un poco mejor. Lo más importante es la victoria, pero si tenemos una victoria con margen de goles sería muy, muy interesante.
Bueno, esperemos que el domingo se llene el Palau y que la gente apriete también, ¿eh?
Sí, que sea una tarde especial.
Buena suerte.
Muchas gracias.
Partida del diumenge no baixa a Sant Mós, que s'espera que se presenti un gran ambient, no?, per veure Champions.
Esperam un pla.
Sort sí, no és dolenta, tampoc.
Per tant, perquè és un partit clau i alerta amb un detall. Podria ser, qui sap, el darrer partit del Palma a la Champions a casa. D'aquesta temporada, segur. I després, segons vagin les coses, pues, també podria ser. Podria ser un comiat d'Europa, no?
I de, bueno, seria notícia que el tres vegades campió queda fora i no jugui ni aquesta ni la següent. Esperem que no, que tregui endavant aquesta eliminatòria i pugui jugar la Final Four a Pesaro, a Itàlia. Encara queden dies de preparació, Gavi, però no sé si poden destacar alguna cosa de la darrera hora del Palma en quant a infermeria.
Pràcticament tothom disponible, només el dubte de Luan Müller, que continua amb els seus problemes inguinals, i tot fa indicar que no arribarà a diumenge el porter brasiler.
Una pena si no arriba, però té molt complicat, com diu en Gavi, 90% de possibilitats que no jugarà en el Luan. A veure si està per la tornada, que segur que sí, perquè encara quedarien dies, perquè ja és el mes de març.
La tornada i després la Copa d'Espanya.
Ah, també. Calendari farcit pel Palma Futsal. Gavi,
adéu.
Avui, do, 15 minuts per arribar a les dues del migdia. També la darrera hora del Palma d'Antoni Vadillo, que prepara aquest compromís de Champions de diumenge a les 4:30 en directe, com no, per IB3 Ràdio. Recte final, faim la darrera aturada per la publicitat i arriba na Marta Sampas amb la seva secció Corque Topers.
IB3 Ràdio és entreteniment. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. I love you so, hey! That's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away, baby. The fuck with my spell on you. You better get away, darling. Cause everything you heard is true.
Avui, do, com cada dimecres, avui arriba na Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia.
Corque Topers, avui què destacam del que mos espera aquest cap de setmana en quant a curses populars?
I ja sap que costa un poc triar, sempre n'hi ha de ben interessants, i aquest cap de setmana és un d'ells. Ja, mira, a més, Estens ja dona una treva, però el cap de setmana donen sol, per tant, no hem de començar parlant d'Estens, ja ho estic fent, però per dir que és positiu i que haurà
farà bon dia, farà sol, sí. Poden estar tranquils.
Sí, eh? Exacte, i n'hi ha moltes propostes, però mos quedam amb una, a més, bé, a mi me feia especial il·lusió, perquè enguany no la puc fer, perquè no sóc justament a Mallorca el cap de setmana, però l'any passat la vaig fer i me va agradar molt, i enguany celebres ja la novena edició, jo vaig participar a la vuitena, i és d'aquestes curses...
Com te va anar?
Bé, 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 i ara ho xerrarem amb l'organitzador, perquè és vera que són 8 quilòmetres i poquet, 8,3, s'allarga, però costa, és un circuit interessant. Xerrant de la novena edició de la cursa de Son Espases, bé, el nom ho diu, l'organitza l'Hospital Son Espases, en sortida i arribada allà mateix, i clar, els voltants de l'hospital, idò, permet sortir una micona d'allà i fer un recorregut que, com deia, és ben interessant, i per conèixer-lo una mica millor, volem saludar en aquesta hora, a l'altre costat del telèfon, tenim el seu organitzador, un d'ells, és molta gent que hi ha darrere, en Lorenzo González. Com estàs, Lorenzo? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, preparat ja per aquesta edició, ja se nou?
Casi, casi, ya puedo ver casi los corredores por la ventana. Estamos preparando, estamos montando la bolsa de corredor, repasando que todo el material esté listo y un poco las medidas de seguridad, pero sí, está prácticamente todo ya cocinado.
I tot cuinat i, a més, tot ja venut, també, perquè vareu penjar el cartell de no hi ha més dorsals i molta gent s'ha quedat en ganes, però perquè n'hi haurà molta que sí que podran gaudir d'aquesta nova edició.
Pues hace dos semanas que no tenemos dorsales, pero la cuestión es que el año pasado hubo 800 inscritos y este año dijimos, venga, vamos a ir a un poco más, a 900.
¡Ostras!
Pero no nos esperábamos que dos semanas antes de la carrera ya no quedaran dorsales.
¡Wow!
Y es que nos encantaría ofrecer más, pero la logística de la carrera, los recursos de policía, los recursos sanitarios y demás que se deben implicar para que todos los corredores, 900 corredores, estén seguros, están diseñados para 900 corredores.
Claro.
Entonces, no podemos, nos encantaría que corrieran todo el mundo, pero no podemos.
Ostres, però és que heu triplicat en aquest cas la participació, eh? És molt.
Sí.
Molt bé, i de 900 corredors que ja estan preparats per aquests circuits, dic en plural perquè és vera que ja hem esmentat la distància llarga, que són 8,3, però també hi ha la prova popular, que és de 4,7, un circuit una micona més curt, per tant, dues distàncies i dues opcions perquè la gent triï el que més li faci ganes o el que més li vagi bé, no?, amb l'entrenat o no que estiguis.
Sí, tenim dues distàncies. La de 8, esperamos que todos los corredores de élite lo den todo. Y la de 4, que ese día la quería yo, pues para todos los domingueros que somos, muchos, podamos disfrutar del deporte también y acompañar de toda la gente que hay, porque la verdad que es un circuito donde va muy acompañado todo el tiempo.
Sí, és vera que jo ho deia, la vaig fer l'any passat i és una d'aquestes curses que no te passa a totes, ho he de dir així, no te passa a totes que diguis l'any que ve la faré, i algunes que dius, ostres, no m'ha agradat del tot, o aquesta pujada, o el circuit, però és vera que Son Espases a mi especialment me va agradar molt, per això mateix, perquè les sortides des d'allà, des del pàrquing, que està molt ben organitzat, en tot un punt de trobada i arribada allà mateix, amb molt d'ambient, però és vera que una vegada que ja surts del pàrquing, ja tot d'un agafes el camí de la Real i entres a una altra dimensió, perquè és un poc fora vila, que diríem, i uns camins que també permet pujades, baixades, ja és un recorregut ben complet, no?
Sí, la verdad que yo lo he hecho muchas veces entrenando y tal, y a mí también me encanta.
I clar, i és exigent, i dèiem també, ho deies quan has dit la cursa llarga, en corredors que vendran a fer temps, no? Perquè això també forma part de la Federació
Balears.
Sí,
nos han llamado d'algun club per avisarnos de que venia un corredor a fer tiempo, y esto está muy bien, porque significa que a la gente que realmente corre mucho le interesa la carrera, porque recordemos que es una cursa popular, para darle visualización, para que el hospital se pueda acercar, digamos, a los usuarios de otra manera. Y también es una cursa benéfica, porque todo lo que recaudamos va al Comité de Humanización del Hospital, con lo cual es para el usuario, ¿no?, para hacerlo más humano el hospital, menos sanitario y más humano.
Que bé, clar, i m'imagino que també en el final és una cursa molt, molt interna, no? Supos que aquest dia és l'hospital, moltíssima gent, enfermers, metges, la quantitat de treballadors de tot tipus que hi ha allà de dins, no sé si fa com especial il·lusió, no? És una cursa pròpia.
Sí. Es una cursa propia, nos han planteado de todo al comité organizador, nos han planteado hacer carreras entre distintos hospitales y demás, porque la gente lo vive como algo muy muy propio, muy del hospital, y cae ese gusanillo de competir unos con otros, que la verdad que está muy bien, que a nosotros nos gusta, siempre desde el punto de vista deportivo, nada, nada, claro. Nada malo, nada.
I també hi ha un homenatge, en aquest cas, en aquesta edició, un homenatge a l'impulsor de la cursa. Hi haurà alguna cosa especial? O...
Sí, el año pasado tuvimos una mala noticia, y es que Andrés Recover, que fue la persona que en principio impulsó esta carrera desde su inicio, se jubiló el año pasado. Y me pasó el testigo a mí. Y lamentablemente el año pasado, tras jubilarse, falleció.
¡Ostras!
Entonces este año nos parecía lo pertinente hacerle la cursa en homenaje a él.
Claro.
Vendrá su señora y bueno, un poco todo va a girar un poco en torno a él, que fue el que se dejó la piel para que esto funcionara.
Claro.
y que está funcionando muy bien, como podéis ver.
Sí, sí, que d'alguna manera també no s'oblidi el seu nom i que tot això que celebrareu diumenge amb tantíssima gent i va ser en part important gràcies a ell. A més, bé, han dit és diumenge, però no han dit les hores. La gent que està inscrita ho sap perfectament, però mira, la gent que vulgui anar a viure un ambient esportiu també s'està molt bé per allà. A més, ho han dit abans, no sé la previsió meteorològica, si l'heu estat mirant o no, perquè és vera que han estat unes setmanes complicades, però sí que la previsió és bona, no?
La previsión es muy buena, hará un día soleado, fresquito a la mañana, pero luego uno en torno a los 19 grados, o sea que será un día bastante apetecible. La carrera saldrán a las 10:30 y a las 10:40 la segunda.
Uh-huh.
Larga, y 10:40 saldrá la más cortita. Pero aquí nosotros los voluntarios vamos a estar trabajando desde las 7:30 y 8:00 de la mañana, montando el escenario, presentando el recinto y vigilando que todas las medidas de seguridad se cumplan. Entonces, yo invito a todo el que quiera venir, que se venga y que disfrute del ambiente deportivo, que es lo que cuenta.
Clar, hi haurà moltíssims voluntaris, també sense tota aquesta gent que hi participa, és impossible fer una cursa per a 900 persones, recordant, per tant, per vosaltres també serà unes horetes de feina prèvia. A les 10:30 se sortirà de les 8,3, a les 10:40, 10 minutets després, de 4,7, i bé, i tot preparat ja. Per... A més, també el punt de trobada, perquè clar, són espaces molt grans, és davant l'escoleta, que ja s'ha part...
El punt de trobada és... Escoleta o també el helipuerto, si algú conoce el helipuerto.
Sí, 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 bé, de fet, sí, se veu moltes vegades allà l'helicòpter d'emergències, per tant, és en aquell punt de trobada, i per anar acabant ja, Lorenzo, inscripcions ja esgotades, no sé si hi ha això de llista d'espera o no vos complicareu tant, perquè potser hi ha gent que no la fa.
No hi ha llista d'espera perquè seria una locura. Així és una locura.
La gent que no hi vagi, doncs mira, no...
No hi ha llista d'espera... tenemos agotadas y sobrevendido, por así decirlo, porque hay dos o tres personas que son invitadas, ¿no? Gente claro. con necesidades especiales que, claro. que vienen invitadas para que se puedan visualizar su patología y entonces está sobrevendido. Pero esperamos que todo el mundo pueda disfrutar y los que se han quedado fuera les pedimos disculpas. El año que viene tenemos previsión de ofertar 1.200 plazas.
Wow.
Pero ya con otra previsión sanitaria, con otra previsión de seguridad ya de antemano.
Clar, clar, clar. Bé, 900 persones que ja estan inscrites, que gaudiran d'aquesta cursa, la nova edició de la cursa Son Espases, diumenge, dia 22, al matí. Res, desitjar-vos molt èxit, Lorenzo, i n'haurem de xerrar la desena, que sempre és especial, però bé, de moment passa a passa i que sigui un èxit diumenge la cursa.
Muy bien, muchísimas gracias. Os esperamos si queréis venir a disfrutar con nosotros. Y nada, aquí estaremos para este año y para el año que viene y esperemos que vengan muchos más.
Segur que sí. Gràcies, Lorenzo. Gràcies per ser nosaltres avui a Corcató Pers. Adéu.
Idò, de ben segur que serà tot un èxit aquesta cursa, també una cursa emotiva aquest cap de setmana, aquesta cursa de Son Espases, però, Marta, tenim dues propostes més, perquè aquest cap de setmana tenim també dues curses més, no acaba això aquí?
Sí, no, ja ho he dit, que sempre és difícil triar, tant per nosaltres, per xerrar-ne aquí, com per la gent, no?, per participar, i sobretot en aquest cas, si sou de Mallorca, teníeu l'opció d'aquesta Son Espases, que és asfalt, però a la gent que li agrada les curses de muntanya n'hi ha una ben interessant, que és la 13a edició, de més ja, de la cursa de muntanya Escorca, Lluc Trail, se diu, se fa Escorca pels voltants del monestir de Lluc, serà diumenge també, la sortida és de matí, es preveu una participació d'uns 500 corredors i és una cursa de més puntuable per la Lliga Balear de curses per muntanya i té un total de 12 quilòmetres, és un trail, una cursa de muntanya que està bé, 12 quilòmetres, n'han xerrat moltes vegades que la gent que fa curses de muntanya normalment fa més distància, però això de fer 10-12 quilòmetres quilòmetres s'està posant bastant de moda perquè és bastant bé, s'acosta més a la gent que s'inicia un poc.
És més bona de dur, no?
Sí, és més bona de dur. És veritat que el desnivell positiu és de 350 metres, però bé, un entorn ideal com els voltants d'Escorca, del monestir de Lluc, etc. A més, amb aquest bon temps que deien que farà. Per tant, aquesta és una de les propostes. Diumenge, Elite Chip, les inscripcions, si n'hi ha, i en aquest cas també xerram d'una molt especial. Aquí ja has de tenir la sort de ser a Formentera. Bé, un paradís, com ja sabeu, i un paradís on s'organitzen curses tan interessants com aquesta, la nova edició de la cursa i caminada. Pot triar si fer-la corrent o caminant. Se diu De Far a Far, l'organitza el Consell Insular de Formentera i el grup esportiu Espalmador, i res, uneix els dos fars de l'illa, un recorregut de ni més ni menys que 26 quilòmetres. Per tant, si la fas corrent, ets un valent que fa un poc més de mitja marató, sí, sí. I si no, hi ha una bona excursió. Aquestes tres propostes avui aquí a Corcató Pers, per tant, la qüestió és no aturar i moure's.
Sí, les tres molt interessants, un poquet de tot, eh?
Sí, un poquet de tot, trail, muntanya, en aquest cas, trail, han deixat de dir això de trail, cursa de muntanya, asfalt i aquesta opció de caminada, de far a far, que deu ser increïbles paisatges per els que passes durant aquests 26 quilòmetres.
Les imatges seran guapíssimes. Sí. Marta Sampas, com sempre, com cada dimecres, gràcies, i la setmana que ve, a més, Corcató Pers.
Sí, seguirem corrent.
Gràcies, adeu. Marta, adeu. Idò, ja ho sabeu, aquestes tres propostes del cap de setmana. Un minutet per arribar a les dues del migdia. Ràpidament, a primera divisió, estaven pendents de la sanció que li cauria el tècnic del Sevilla a Matías Almeida després de la seva expulsió en el partit contra l'Alavés, i ha estat, Toni Fuster, una sanció ben salada.
Duríssima. 7 partits, eh? 7 partits de sanció. No supera encara ser del Cholo Simeone, eh? Però sí que veurà que 7 partits...
Se li
partits,
fa prop, eh? Sí, sí.
Marca, a veure, un precedent també, perquè m'imagino que tothom anirà viu a partir d'ara, sobretot pel que fa referència als entrenadors, no?
Fins al dia 22 d'abril no se podrà tornar a seure a la banqueta del Sevilla, un rival directe per la permanència del Mallorca. Res, acabam aquí. Toni Fuster, com sempre, gràcies.
Vinga, fins diumenge, a Vigo.
Molt bé, fins diumenge, a Vigo, a Balaïdos. Nosaltres acabant, tornem demà, com sempre, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
Son las 2.